Fila Zero, l'espai cultural del programa Els Matins de la Iolanda. La proposta del divendres per conèixer els protagonistes de l'oferta cultural del cap de setmana a Palamós i Rodalies, amb Carles Ribas.
Jo la meva idea era fer un disco, el que va ser que van dir, ostres, cantem en català i castellà, tenia tant de material, doncs farem un doble, fem una tetralogia, llavors, bueno. Que a mi m'agradaria tornar a fer una tetralogia, però també és de molt sonat, això.
Un tal Toni Ribas. Hola a tothom, comença el Fila Zero. Què tal, com esteu? Benvinguts al programa cultural de Ràdio Palamós, el Fila Zero, acompanyant-vos cada divendres. És molt de sonat fer una tetralogia. I què és una tetralogia? Doncs tetralogia són quatre discos. Aquesta és l'obra faraònica que el músic palamosí Toni Ribas està engegant des de fa un any i mig i acaba de publicar la tercera part. Hem començat amb una frase seva, perquè avui al reportatge del Fila Zero us presentarem aquesta tercera part d'aquesta tetralogia musical de Toni Ribas. Cinc noves cançons en català que formen un tot. Després només quedarà la quarta part per completar aquest projecte tan singular del músic palamosí. Però això serà a la part final del programa, perquè avui començarem amb llibres. Parlarem amb l'escriptora Maria Carme Roca, que acaba de publicar la seva darrera novel·la, A punt d'estrena, on aborda el món de l'alta costura barcelonina i ens situa en la Barcelona dels anys 50, just després de la postguerra, i on ens parla del somni d'una noia per ser maniquí, passant de ser dependenta a treballar per un famós dissenyador. I és que Maria Carme Roca presentarà demà aquesta novel·la a Palamós, a la llibreria Gavina, a les 8 del vespre. Reportatge musical de Toni Ribas i entrevista amb l'escriptora Maria Carme Roca. Aquest és el menú del Fila Zero d'avui. Comencem!
Fila Zero, la millor localitat per descobrir l'actualitat cultural de casa. Cada divendres a les 12, després del butlletí informatiu i en repetició, el mateix divendres, a 6:15, després de l'informatiu de tarda. A Fila Zero obrim l'entrevista cultural. Coneixem una proposta a través de l'entrevista al seu protagonista.
Demà dissabte a les 8 del vespre a la llibreria La Gavina de Palamós, l'escriptora Maria Carme Roca presenta la seva darrera novel·la, A punt d'estrena, on aborda el món de l'alta costura barcelonina. L'escriptora narra a la novel·la el somni d'una noia que als anys 50 vol ser maniquí, passant de ser dependenta als magatzems de Can Jorba a treballar pel dissenyador Manuel Pertegaz. El lector serà testimoni directe de la Barcelona dels anys 50, on podrà copsar l'ambient de l'època, el glamour i el món de la moda. Maria Carme Roca és historiadora i filòloga amb més d'una cinquantena de llibres publicats. Ha conreat la literatura infantil i juvenil, el conte curt, l'assaig i la novel·la històrica. I, de fet, ja és un fixe de les entrevistes del Fila Zero, on hem parlat, conversat amb ella, amb motiu de la presentació d'altres novel·les també aquí a Palamós. I avui també la tornem a tenir aquí. Maria Carme, què tal? Com estem?
Molt bé, encantada d'estar aquí amb vosaltres.
Felicitats per una nova novel·la que em sembla que és ja la 51, eh?
Exacte, just. Sí, la 51.
En aquesta novel·la, com comentàvem a la introducció, a punt d'estrena, aquí abordes com una espècie de thriller costumista, no? Es podria anomenar sí. Així?
Sí, perquè, a veure, és el retrat d'una època, és aquesta època així trista just després de sortir de la Guerra Civil, dels anys 40 i dels anys 50, però, evidentment, és una novel·la, hi ha una intriga des del començament, no? Perquè la protagonista doncs, ja no és que es vulgui separar del seu home, sinó és que li té por, no? I doncs aquesta intriga ens anirà acompanyant en el decurs de tota la història.
Algú us pot preguntar per què has triat, en aquest cas, el tema aquest de l'alta costura a la Barcelona dels anys 50, però em sembla, m'ha sentit un ocellet, m'ha xivat, que em sembla que et toca de prop tot plegat, això de la moda.
Sí, la veritat és que sí, perquè, a veure, la mare era modista I de sempre, encara que nosaltres a veure, no ens podíem comprar cap vestit d'alta costura ni de bon tros, però era una cosa que l'admiràvem, no? Era, a veure, no deixa que és un vessant més de l'art i un vestit molt ben fet per un gran creador, com pot ser en Balenciaga o en Pertegas, doncs clar, són vestits admirables. I aquesta cosa, ja de petita, de la mà de la meva mare, ho seguia, no? Ella m'ensenyava a distingir quan una peça de roba estava ben feta o quan no. Clar, llavors m'ha tocat molt de prop. També cal dir que en aquesta època, fins i tot, a veure, una mica més anterior a mi, però era, a veure, era molt habitual estar envoltat de tot el món de la costura. O sigui, la gent es feia la roba a casa, hi havia moltes botigues de roba, de teixits. Clar, no tot era, clar, evidentment, l'alta costura hi podien ser uns pocs, però tot l'ambient portava a que es conegués molt com era el treballar la roba que no pas ara. De fet, bueno, tot Catalunya ha tingut una tradició tèxtil des del temps dels ibers i dels grecs. Vull dir que, esclar, que això és una cosa que l'hem heretat i ara ha canviat molt, però bé, encara continua.
I l'alta costura, consideres que és una obra d'art, també?
Jo crec que sí. És una expressió artística, una altra, però jo crec una peça de roba que és única. Quan, clar, no és els vestits en sèrie, no és el prêt-à-porter, és aquella peça que es fa per una persona determinada i que només n'hi ha una. I clar, és una obra d'art perquè ha d'estar ben feta. I en una peça d'aquestes hi treballaven moltes modistes. Vull dir que no era allò de... Clar, el dissenyador el que feia doncs era això, precisament, el dissenyar-ho i fins i tot damunt de la maniquí crear la roba i després la feina anava per les modistes. Vull dir que sí, jo ho considero una obra d'art.
Aquí la teva protagonista té doncs, ganes de prosperar, no? En certa manera tu mostres doncs, aquestes ganes de prosperar, de lluir i de mostrar aquest glamour de l'època i m'imagino que també doncs, li devia passar a figures a dones no? d'aquella època que segurament tenien un paper molt més secundari dins la societat.
Oh, i tant, clar, és que, a veure, just acabada la Guerra Civil, la dona és que no en tenia cap de paper, de fet, se la tancava a casa, i poques feines podia fer, en el sentit que no estava ben vist. La meva protagonista ha de lluitar contra una societat que no veu bé, a veure, que una noia com cal, doncs es dediqui a exhibir-se. Això, doncs, una cosa és que fos modista, que fos mestra, i encara d'aquella manera. Vull dir que, clar, que també jo la novel·la vull aquí com reivindicar el paper d'aquella dona que lluitava per decidir què volia fer. En una societat doncs, que l'obligava doncs, a veure, el que estava bé era casar-se, tenir criatures i cuidar-se del marit i això, i dels nens, i prou. Clar, és un retrat també d'aquesta societat i bueno, el fet que una dona doncs, digui jo tinc la il·lusió de ser una maniquí i ella comença des de zero, no? Que per això també a mi m'ha agradat agafar en aquest sentit a Pertegas, perquè ell també, des d'un altre punt de vista, però també com a creador comença de zero, no? I la meva protagonista també.
En certa manera, comentes, és un homenatge doncs, a figures com Manuel Pertegas, no només amb ell, sinó figures com ell.
Sí, perquè, clar, a veure, que n'hi ha molts, i boníssims, i costa molt de fer una tria. Si vaig agafar Pertegas, a part que, a veure, que les seves creacions m'agraden molt, però també per aquest fet, potser també perquè, a veure, perquè en els seus inicis ell estava al carrer del Carme, jo de petita joveneta doncs, vaig viure al barri gòtic, vull dir, hi havia una certa proximitat, però és que ell va començar de ben petit ja, doncs fent de pinxer, per dir-ho així, de sastre, i bueno, als 24 anys doncs, va crear el seu primer atelier, no? La Diagonal. Clar, una persona que va anar pujant allò de mica en mica, jo trobo que això és admirable. Clar, el Coté ja s'ho troba fet, home, bé, està molt bé, però jo trobo més, a veure, més lloable doncs, el que s'ho fa doncs, tot sol, no? Com va fer ell.
Avui estem parlant amb l'escriptora Maria Carme Roca sobre la seva nova novel·la A punt d'estrena, que demà presentarà a Palamós, a la llibreria La Gavina. Maria Carme, una protagonista que, com dèiem, vol passar de ser dependenta a ser maniquí. Els maniquís tenien, els podríem comparar amb les models actuals? Tenien aquesta visibilitat o glamour de les actuals models?
No, era diferent, era molt diferent. Mira, la mateixa paraula ens dona la pista, no? A veure el maniquí, doncs, a veure aquell objecte estàtic que està doncs, per posar-hi la roba al damunt i ja està, no? I que pot ser de diverses mides. O el que trobem així en un aparador que, bueno, que ens ensenya una peça de roba. Abans dels anys 60, la dona que feia aquesta professió era això, només era com un penjador. Estava al servei del creador. Ella no era anònima. I aquest és el canvi amb les models. Com hi ha sobretot l'esclat fort de les models que seran les tops models dels anys 80, però ja estem unes altres dècades més enllà. Elles no tenien nom propi. A veure, clar que les que eren les professionals cotitzades dins del seu entorn, clar que en tenien de nom. Però no era públic. Elles no brillaven per elles mateixes. El que calia era que lluïssin la roba del modisto pel qual treballaven, o la modista.
I això ja els feia il·lusió?
Perdona?
Sí, ja els feia il·lusió.
Els feia il·lusió. A veure, és una mica una reivindicació, allò de dir, a veure, jo estic fent una feina i la faig bé i jo tinc el meu nom, faig el meu paper, no? Perquè jo també contribueixo a que aquesta peça de roba llueixi. Però, a veure, més que haver il·lusió, jo crec que això és com una evolució de la societat, que fins, ja dic, als anys 60, doncs era anònim, noms així com una Alicia Borràs, més tard, per exemple, una Teresa Gimpera, o una Montse Bulnes, aquestes grans professionals, aquestes grans maniquins que esdevindran també models, això ve més tard. Abans, doncs, era... Bueno, elles... Això, eren com un penjador, per dir-ho així.
M'imagino que per fer aquesta novel·la, com moltes altres, la Maria Carme Roca ens ha acostumat darrerament doncs, també a aquestes novel·les històriques molt ben documentades, encara doncs, que hi hagi ficció, és aquesta ficció històrica. Per aquesta darrera punt d'estrena, m'imagino que també doncs, has tingut una tasca de documentació força exhaustiva, no?, per aproximar-te a aquesta època en què vols situar doncs, la novel·la, no?, perquè el lector es trobi aquesta Barcelona de la dècada dels 40 i 50.
Sí, tant. A veure, documentació n'hi ha molta. És una documentació diferent de la que faria servir doncs, per ambientar una novel·la al segle XIV, però sí, aquí sobretot hi ha molta documentació a part de la bibliografia de l'època, d'aquestes dècades, del 40 i 50, principalment, tot i que també la novel·la hi ha flashbacks del segle XIX. Vull dir, a part d'això, però també hi ha molta documentació de maroteca, de veure què passava cada dia d'aquests anys dels quals parlem. A mi m'ha agradat reflectir doncs, que si aquell dia que jo dic nevava, que fos veritat que hagués nevat. Llavors, doncs, a veure, això ha estat molt exhaustiu, però també molt divertit, perquè és divertit, és com anar omplint les peces d'un puzzle i fer-les encaixar totes.
I si haguéssim de dir un gènere, quin seria?
El gènere. Mira, abans tu ho has dit, a veure, un thriller costumista. És una novel·la que hi ha... Primer, és això, és el retrat d'una època. Aquí tindríem doncs, els costums, doncs, la gent, a veure què feia, com vivia, per quins carrers trepitjava, quines botigues anava, què menjaven o no menjaven, perquè també la misèria que hi havia en aquella època, imagina... Però també hi ha una intriga que com en una novel·la que hi ha doncs, així, un misteri doncs, que l'acompanya el lector fins que arriba al final i es resol, no? Mm.
La Maria Carme Roca va presentar a Palamós l'any passat dos llibres. En aquella ocasió era assaig i ficció, La Merla Blava, una ficció històrica sobre la Catalunya de 1715 en plena postguerra de successió. L'altre era Abadesses i priores de la Catalunya medieval, un assaig sobre el poder i la influència que van arribar a desenvolupar aquests personatges femenins en l'època. I anteriorment havíem parlat també amb ella Castella amb motiu de l'Enigma Colom, la primera novel·la històrica on es defensava la catalanitat del descobridor d'Amèrica. Ara tornes amb, amb aquest thriller costumista que dèiem, amb aquest apunt d'estrena publicat per Columna. És potser, comparat amb els altres llibres que havies esmentat, tot un repte literari, una de les teves novel·les més ambicioses i diferents de les que havies fet darrerament?
Potser sí. En aquest sentit, clar, com és diferent perquè et distancies amb els segles, amb els anys, el fet d'acostar-te més cap aquí és un canvi doncs, important. D'altra banda, sí, d'una banda et toca més a prop, perquè, esclar, moltes coses els has sentit explicar als avis, als pares, però clar, també és un repte per mi perquè he fet una cosa diferent, no? I això, doncs, i a part que també la novel·la potser és una mica més extensa que d'altres que he fet. Però bueno, quan tens la idea, quan tens la idea al cap, l'època, per mi, és el menys important. En aquest cas, vull dir, la idea em portava a la meitat del segle XX i cap allà me n'hi vaig anar.
Després és com un quadre, no? Es tracta de pintar els colors. Al final, el que és important és la idea, no?
Ah, exactament.
D'aquí uns dies serà Sant Jordi. Què et diu aquesta data?
Aquesta data, doncs, em diu festa, feina, llibres, roses... A veure, és una festa preciosa que paga la pena, doncs, de viure-la, que jo la visc intensament. Hi ha autors que no tant, que amb això, doncs, a veure, que fins i tot doncs, no els agrada, però jo sí, jo sóc una gran defensora de la festa de Sant Jordi, és una oportunitat que tens de parlar, de trobar-te amb els teus lectors, que potser d'una altra manera doncs, no seria tan fàcil, i sí, hi ha ganes que sigui Sant Jordi.
Doncs moltes ganes tenim també tots de que arribi també demà aquesta presentació de la nova novel·la de l'escriptora Maria Carme Roca, a punt d'estrena, on aborda el món de l'alta costura barcelonina, aquest thriller costumista on barregem gèneres, intriga i que també doncs, fa un retrat de la postguerra i les ganes de prosperar i de lluir de l'època de la seva protagonista. Maria Carme, moltes gràcies per haver parlat novament amb nosaltres d'aquest nou llibre. Et desitgem que tinguis molta sort, que també vagi molt bé per Sant Jordi, que no tinguis molta feina ni tremoli la mà de tants d'autògrafs d'haver de firmar tants de llibres.
I en tot cas, va bé, ja.
Va bé, no? Home, això sempre és agradable.
Va bé, que tremoli.
No? Doncs que tremoli. Maria Carme, moltes gràcies per tot i ens retrobem a la teva futura novel·la, que veig que és molt prolífica i, per tant, segurament no trigarem a parlar. Que vagi molt bé.
Molt bé. Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Gràcies, adéu-siau.
Fila Zero, l'espai cultural del programa Els Matins de la Iolanda. La proposta del divendres per conèixer els protagonistes de l'oferta cultural del cap de setmana a Palamós i Rodalies, amb Carles Ribas. El reportatge del Fila Zero, una mirada en profunditat a tot allò que té a veure amb la cultura a casa nostra.
Calça't, heroi, perquè vinc a fer un disc llarguíssim, com un homenatge a aquelles bandes dels 70 que ens van influir tant a tots plegats, no?
Ens hauran de fer el buit enmig del sofà. És un suplici l'estimar-te tant i tant. Ens hauran d'emmarcar en un quadre de Van Gogh. Tan surrealista com la xispa dels teus ulls. I és que mai com el fum, potser més enllà. sense tu és un caos constant. És un suplici estimar-te tant i tant. I és que mai ho voldré entendre. No hi ha Déu qui ho entengui. Em temptes, em mates, no em deixes respirar. I és que mai, i quan dic mai, t'he deixat estimar. Perdó el món de vista, m'afrec a frec del teu alè. Perdó el món de vista, m'afrec a frec del teu alè.
Tortura'm, amor, tortura'm. El músic palamosí Toni Ribas acaba de publicar nou disc, i ja en van tres. Que què vol dir això? Doncs que des de fa un any i mig en Toni està immers en un projecte faraònic, la Tetralogia. Un àlbum dividit en quatre parts, amb temes en català i castellà. Ja ha editat les tres primeres, en format físic i virtual. I ha gravat tres videoclips de promoció. La tercera part acaba de sortir del forn. Això que esteu sentint és Tortura'm, la segona cançó. Avui, al report del Fila Zero, coneixerem a fons el tercer àlbum d'aquest singular projecte d'un músic polifacètic i d'un incansable i prolífic compositor. Però per entendre d'on venen aquestes parts de la tetralogia, hem d'anar una mica enrere en el temps.
No estés triste, todo va a salir bien. Alcanza mi mano, te intentaré convencer. Tengo un sentimiento que me oprime, que no cesa, en el roque te absorbiéndome hasta el alma. Ahora estoy
Toni Ribas va formar part durant més de 20 anys de les bandes palamosines de rock Colonos i Rei Nicotina. Juntament amb el seu germà Jordi Ribas i els palamosins Lluís Díaz i Jordi Serra, van recórrer sales de concerts de l'estat espanyol i el sud de França durant més de dues dècades i van gravar tres discos, un amb Colonos i dos àlbums ja amb Rei Nicotina. El grup es va dissoldre a finals dels anys 90 i gairebé 20 anys després, en Toni Ribas va reemprendre la seva carrera musical, en aquest cas en solitari. L'any 2013 va gravar el disc Les neures de mi cien pies.
Coge mi mano y sígueme. No tengas miedo, mírame. No puedes esconderte más.
Gravar Les neures de mi cien pies ja tenia material, no les cançons fetes, diguéssim, de pe a pa, però ja tenia moltes idees. Però clar, només tenia idees abans de fer el cien pies, però llavors ha sigut com obrir la caixa de Pandora i que duri, eh? Tinc quasi una vintena de temes per fer un nou projecte.
El fuego viene, va, y te encontrará. Hay que romper. faig per tu, perquè fas sentir-me tan i tan bé. Sé que em busques quan no ets al cel i vols l'infern.
L'any 2014, Toni Ribas es va embarcar en un altre projecte, una obra conceptual dividida en quatre parts i que s'anomena Tetralogia.
I ja vaig trobar en Coca i li vaig dir, calça't, Eloi, perquè vinc a fer un disc llarguíssim. I quan vaig entrar a l'estudi i van gravar les claquetes, em va començar a fer un doble àlbum. I al cap d'uns dies em va dir si per què no feia un en català. I d'aquí va sorgir l'idea, després de fer una tetralogia, fer la primera part en català, la segona en castellà, la tercera en català i la quarta en castellà. I bé, aquí estoy. Mai havien tret un disc en català ni amb el conjunt d'antanyo, no? I em va encantar cantar amb la nostra llengua. Que, bueno, que seguiré fent-ho. Igual que vull fer un disc en anglès i tota la pesca, vull dir. Però sempre havia cantat en castellà, però, clar, cantar en català no m'ha suposat cantar incòmode, al contrari. Havia cantat super feliç i puesto.
La primera part de la tetralogia de Toni Ribas era en català. I va comptar amb dos videoclips de promoció de les cançons Exorcitza'm, Sedueix-me, Hipnotitza'm i Batex. I el passat mes de novembre es va publicar la segona part de Tetralogia de Toni Ribas, que va comptar amb un altre videoclip de la cançó Haz que importe. Ara ja tenim a disposició la tercera part de nou en català. Acabem de sentir una cançó d'aquest disco que es deia Indecent. I ara una altra que es diu Un instant, on es noten les influències que té Toni Ribas en bandes com Queen. Tots els discos de Toni Ribas han estat enregistrats per Coco Puig als estudis Japan Records de Palamós. I es poden trobar en establiments musicals i als principals portals de música a la xarxa com Spotify, iTunes o Amazon. En aquesta tercera part de la tetralogia també hi ha hagut col·laboracions d'altres artistes, com per exemple del cantant de The Covers Band i Jokers, Coco, i també la cantant de Palafrugell, Neus Mar.
I llavors sí, en Coco va col·laborar amb en Carlos Ribas, i després, amb un tema que li tinc bastant de carinyo, va cantar la Neus Mar, que té una veu fantàstica. Va ser un puntasso veure-la cantar a l'estudi. És incombustible, aquesta dona.
Vull arribar on ets tu, sentir flor de pell el teu amor, moure el món, full com la llum. Vull arribar on ets tu, somiar i dormir blau, somiar i dormir d'or, d'or blau.
Quan acabi la quarta part de la tetralogia, fer la presentació i ja tindré la banda. Però no és una cosa que m'acorri molta pressa, eh? Perquè ja tinc pensat treure-me la tetralogia de sobre, per dir-ho bé, per això m'ho dic a mi mateix, i tinc un altre projecte en mente, o sigui, que collons. Sí, perquè la tercera i quarta part ja estan gravades. Llavors, el que està fent en Coco Puig és mesclar-los, i si s'ha de reforçar alguna guitarra, la reforçarem. Però ja estic pensant en l'altra, en una altra tetralogia, que no sigui una tetralogia, però jo què sé.
Només sé que no hi ha en el destí, en el plaer, en el patir, vull arribar on ets tu.
Tu, precisament un dels temes d'aquesta tercera part de la tetralogia de Toni Ribas, on hi col·labora la cantant de Palafrugell, Neus Mar.
Sentir-me explosionar.
Cinc nous temes en una nova part d'aquest àlbum faraònic, d'aquesta obra conceptual que és la tetralogia de Toni Ribas. Quatre parts. Un àlbum dividit en quatre parts amb temes en català i castellà. I ja ha sortit al forn la tercera part, amb temes que hem escoltat en aquest reportatge que hem fet avui al Fila Zero. Cançons com Un instant indecent, Tortura'm o la que estem sentint ara de fons, Tu, amb Neus Mar. Podeu consultar també informació en respecte a la música de Toni Ribas al Facebook, facebook.com/ToniRibasMúsica. I com diem, els seus àlbums estan en els principals portals de música a la xarxa com Spotify, iTunes o Amazon, i també en format físic en establiments musicals. Acabarem aquest reportatge i el Fila Zero d'avui divendres amb una cançó que obre precisament el disc d'aquesta tercera part de la tetralogia de Toni Ribas. Una tercera part que a mi personalment és, de moment, i sense cap mena de dubte, la que m'agrada més de les tres que s'han editat fins ara.
Tu em fas esgarrifar, em fas explosionar.
Un disc madur i que demostra com és de polifacètic aquest artista palamosí. Acabarem amb la cançó que comença aquest àlbum. Una cançó que el seu nom ho diu ben clar. Una cançó pop. Una cançó sobre pops. Toni Ribas, tercera part de la tetralogia Pops.
Rock and roll.
Sense que s'aconsegui. I molt...
Fila Zero, la millor localitat per descobrir l'actualitat cultural de casa. Cada divendres a les 12, després del butlletí informatiu i en repetició, el mateix divendres, a 6:15, després de l'informatiu de tarda.